Cinesa t'ofereix aquesta secció.
Amb el Toni García, amb l'Òscar Broc, amb el Blai Morell i amb la Guerra de les Galàxies o Star Wars. O... Teniu alguna preferència?
De pel·lícula, vols dir?
No, el nom. Ah. O sigui, si s'ha de dir Star Wars o Guerra de les Galàxies. Perquè hi ha tota una generació...
En teoria, Guerra de les Galàxies és només la primera pel·lícula.
Ah, només la primera.
Perquè Star Wars, el nom genèric de la saga.
Sí, però la Guerra de les Galàxies és com li diuen els sèniors, els veterans.
Clar. Clar.
Els nostres avis, pares, diuen la Guerra de les Galàxies.
No vol dir-li d'una altra manera.
Jo també.
No et facis el jove ara.
Però és que tu ets de la Guerra de les Galàxies, també, eh?
Això m'ho diuen els sèniors, el meu pare. Tu també li deia la Guerra de les Galàxies.
Bé, sí, jo també dic la Guerra de les Galàxies. Sí, 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 sí. Tot i que soc més jove que en Toni, consti, eh?
Tu també.
Home, jo de... Si sou més jove que el Broc...
No, si dius la Guerra de les Galàxies.
Jo no, jo dic que Star Wars ja. Però ha sigut una espècie de contaminació acústica i visual que al final no he pogut evitar, però des de sempre li he dit la Guerra de les Galàxies de tota la vida.
I tant, sí.
I en parlem perquè ha fet 40 anys i perquè hi ha aquesta convenció a Orlando i perquè ja s'ha posat... No sé si la data ja hi era, però...
Sí, hi era.
Hi era, eh? Però s'ha estrenat les primeres imatges, aquest tràiler, que ara en seguida en parlarem, però hi ha gent que es pregunta si realment ha estat tan important per la història del cinema.
Qui s'ho pregunta?
Star Wars o la Guerra de les Galàxies.
No, qui s'ho pregunta? El que avui no? Són noms.
Jo crec que si féssim una enquesta entre crítics o públic, fins i tot, jo crec que la pel·lícula més important de la història del cinema seria Star Wars.
Què dius, tant?
Jo crec que sí, jo crec que al final sortiria Star Wars.
No sé si la més important, però la més influent a nivell conceptual en el món de la cultura pop, segur.
Sense dubte.
No hi ha pel·lícula més imprescindible. Això per un cantó i per altre, sí, com a fenomen, cinèfil no hi ha res que s'assembli. O sigui, ni el nen aquest, com es diu, el nen aquest mac pesat.
Harry Potter.
No, i també
ni això, ni Star Trek, ni res.
Ni el Senyor dels Anells, res.
Res se li assembla a cap nivell.
No, i perquè ens descobreix el que és el blockbuster. Jo crec que és el començament de l'era del blockbuster.
Sí,
jo crec que sí.
L'hem de situar, o sigui, hem de pensar què estava passant als anys 70,
clar,
en el cinema nord-americà, i veure la revolució, perquè nosaltres ara la veiem i diem, ostres, sí, el robot, tot això ho hem vist. Però en aquell moment no s'havia vist res d'això. O sigui, aquesta marcianada que li va sortir al Lucas, que hi ha la famosa reunió del Ranxo, que explicarà el Blai, perquè hi ha un moment que Lucas, primer, té moltes dificultats per trobar les cales per fer la pel·li. Sí, no, ningú li vol donar calés perquè, clar, quan explica... No, hi ha un senyor que va vestit en ella i fa... Collons. A veure, què et passa? Què vols?
Si no li agrada, la idea no agradava.
Un paio de negre amb una capa i uns leotardos, això vols que et doni diners per això?
Un tio que es deia Luke Skywalker, un tio que camina pels... Sí, ningú li trobava cap sentit allò. Allò era tot una butat, no? Bueno, què vol aquest senyor? Que pas que havia fet molts calés amb American Graffiti, que tenia un pressupost de $100,000, i ha fet 115 milions, només als Estats Units, amb un pressupost de 700.000, eh? Llavors, quan ell acaba la pel·li, ell li dona al final 11 milions de dòlars i diuen, va...
No, li en donaven 3.
Perquè no
tenia les oficines. I va dir, home, això no sé, eh? Doncs al final van dir, no, t'ampliem pressupost, vinga, 11.
Però no tornis. No tornis, perquè cada dia estàs aquí, sentant al sofà és molt pesat. Llavors, ell acaba la pel·lícula i l'ensenya als seus amics, Brian De Palma, John Milius, Francis Ford Coppola, Spielberg. I s'acaba la pel·lícula i tots comencen a riure i li diuen, tio... L'has cagat.
I sobretot De Palma. Sí. De Palma li va dir, això, noi, no serà un èxit.
Això no té cap futur.
No té cap futur.
Però la pel·lícula ja acabada.
El De Palma, sí, sí. El De Palma literalment va dir que era l'entrada del menjar escombraries al cinema. Era com l'entrada del McDonald's al cinema.
Sí, però,
al
sí, tots
cinema.
Tots van preveure un fracàs absolut. Sí.
Per Spielberg inclòs.
Excepte Spielberg, que li va dir, exacte. Nen, et forraràs.
Ah, sí.
Però, home, és el tio que va fer Tiburón.
Sí, clar.
I va dir, aquí... I realment va significar molt també que ara el negoci. Per tot el muntatge que va haver al voltant de la pel·lícula, el merchandising, que, per cert, se'l va quedar Lucas, perquè la Fox va dir, no, això queda tu, perquè sí, nosaltres no farem res.
Es va quedar, tipus, Fox un 30% del merchandising, li van, per prop, ens quedem el 30%.
Per quedar-nos alguna cosa, però és que no faràs...
I fins fa 5 anys eren 12 mil milions d'euros de vendes de merchandising.
Només.
Jo crec que hi ha un senyor Fox clavant-se contínuament...
Però perquè això no es coneixia.
Perdoneu-me que vaig a clavar aquell llevetat-se la ròtula. Acaba que si no és Star Wars...
però perdona.
Que niño surt del lavabo.
Això és perquè no existia això. O sigui, era res respecte al que aconseguir una pel·lícula.
La gran visió de Lucas, més enllà de transversalitat de la pel·lícula, d'aconseguir que tothom la mirés, sobretot la gent jove ho considera un acte de rebel·lia anar a veure Star Wars, com en el seu moment va passar en 2001, que era anar a veure una pel·li completament diferent, que els pares deien, no, això és molt estrany.
Sí, no, a més, jo crec que converteix la pel·lícula en un producte de consum massiu, però no només cinematogràficament, sinó també en la mercadotècnia, en el màrqueting. O sigui, Star Wars canvia per complet el màrqueting que fins ara s'havia fet de les pel·lícules, i jo crec que obre una nova via per de cara a promocionar-se a altres pel·lícules.
Però és que tu, mira, si una persona que no sàpiga res de cinema, si una persona que no sigui cinèfila, li dius, digue'm 8 personatges de Star Wars, és que te'ls traurà.
Sí, te'ls coneix.
R2-D2, Luke Skywalker, Dive... O sigui, el tio va ser capaç de crear unes icones, totes ficades a la mateixa pel·lícula, que si tu a la teva vida aconseguissis crear-ne una així, ja en tindries prou.
No, és una meravella del màrqueting, és impressionant. Això no ho aconsegueix ningú.
A mi, des del punt de vista cinematogràfic, la primera m'encanta, i l'Imperio Contraataca em sembla una obra mestra.
És la millor de totes.
Sí, sembla un drama, escrita per Lawrence Kasdan, el Bracket, o sigui... una autèntica meravella, una pel·li que parla de l'amor, del desamor, de la soledat, etcètera, etcètera, ostres, amb un nivell, i que després hi ha uns bitxos i uns cavalls mecànics i tal, però conceptualment la pel·lícula és meravellosa.
I de fet, en aquesta convenció, George Lucas ha dit que la primera part de Star Wars que va rodar era una pel·lícula que estava dirigida a un públic de 12 anys. És a dir, ell va fer una pel·lícula pensant en un públic de 12 anys, i realment és una pel·lícula...
Els que arrencaven l'adolescència.
Sí, exacte, i és una pel·lícula que després va arribar a gent de molta més edat.
I amb un dels girs argumentals segurament més importants de la història del cinema.
Exacte, sí. El gran cliffhanger del cinema modern.
Ostres, que estàs fent spoiler! Segur que hi ha algú en aquest moment dient, ja estem enrebentant la pel·lícula.
Escolta'm, una cosa, heu fet una selecció de moments al Blai,
sí,
que formen part ja de la història del cinema.
I començarem amb el moment Yoda.
Hay que detenerle. De esto todo depende. Solo un caballero Jedi totalmente entrenado con la fuerza como su aliado conquistará Vader y a su emperador. Si acabas tu entrenamiento ahora, si eliges el camino rápido y fácil como hizo Vader, te convertirás en un servidor de la maldad.
La vida és l'aprenentatge de la vida. O sigui, realment, el que li està ensenyant Yoda és una lliçó de vida que tots hauríem d'aprendre.
No, és un camí iniciàtic. I a part, no hem comentat, però la música de John Williams, que segurament sí és la... no sé si la millor música de la història del cinema, però la més important i la més rellevant. Sí, és una banda sonora que dona sentit a tot. És com Psicosis, quan la famosa anècdota de que Hitchcock acaba Psicosis i diu, ostres, aquesta pel·lícula no funciona. I Bernard Herrmann li diu, dóna-me-la, que li poso música i ja veuràs.
I fa aquella...
I fa aquella meravella, no només de la dutxa, sinó al principi, amb Jared Leigh conduint el cotxe, etc. És a dir, jo crec que tots aquí és quan... Hi ha pel·lícules que són petits miracles.
És una munió d'elements...
Que és impossible. Acaba... Casablanca, per exemple, no? Que tothom anava allà i s'anava improvisant el guió. Di esto, va, a ver què tal suena. Doncs, i en aquest cas, tot funciona perfectament. I jo crec que ells mateixos els agafaven... De fet, el repartiment, tu dius, ens agafaven atacs de riure. Saps? Sigue la fuerza, Luke.
Sí, però Alec Guinness odiava les seves línies de guió. El que passa que està obligat a dir-les.
No, li van pagar. Ell sempre deia, a mi m'han pagat molta pasta i jo deia el que em diguessin que t'havia de dir.
Però no hi trobava cap sentit a res.
No trobava cap sentit. Usa la fuerza y punta. Però això què vol dir exactament?
Imagina't, Ale, quin és? Esto es una espada de luz, oiga. Esto qué es?
El Marcel ens diu, jo si no surt del Yoda passo de veure qualsevol pel·li de Star Wars. Ara que has tret el tall...
Radical, això.
És veritat, però com a icona...
Sí.
És descomunal, Yoda.
Doncs jo me l'estimo molt, però sí, a mi si surt Darth Vader, bé.
Sí, és un personatge més icònic. Serien les dues icones.
De fet, la millor escena de Rock One és una escena amb Darth Vader espectacular al final. O sigui,
no. Què surt, Darth Vader?
On?
El tràiler, surt la respiració.
Ep.
Se sent la respiració, es veu com una mena de maquinària negra que no saps ben bé si és el...
Han intentat... Si va parlant del nou tràiler, que és absolutament...
Ara en parlem.
Han intentat crear un nou Darth Vader, que és el Kylo Ren, però clar, li arriba el Darth Vader a la sola de les sabates.
A mi m'agrada Kylo Ren,
Va, anem amb altres moments.
Vinga, el moment Han Solo. Home, si hi ha una frase que identifica la relació entre la princesa Leia i Han Solo...
Que sempre he volgut dir, però no m'hi he atrevit.
I a més, i em sembla que és a la tercera part, que és a l'inrevés. Ell li diu que l'estima, i ella li diu, lo sé.
Veus.
És molt possible que aquesta frase fos també una improvisació de Harrison Ford.
Sí, però a més és una frase d'un faltonisme.
Oh, terrible.
Espectacular, no?
És terrible.
Sí, et van a congelar en carbonita i la dona de la teva vida et diu que t'estimes i tu... Bueno, sí.
Sí.
Ja ho sé.
Ja ho sé, i ara si em deixes és que m'han de congelar.
La resposta podria haver estat un i, no? És el mateix.
Alguna novetat?
Sí, exacte.
Abans parlàvem de l'Equines, tenim un moment Obi-Wan, també.
Vader fue seducido por el reverso tenebroso de la fuerza.
¿La fuerza?
La fuerza es lo que le da al Jedi su poder. Es un campo de energía creado por todas las cosas vivientes. Nos rodea, penetra en nosotros y mantiene unida a la galaxia.
I també, hem de dir que parlem d'una època on el doblatge consciència. Sí.
Per cert, aquest senyor que doblava Alec Guinness és el Luis Posada Mendoza, que és el pare de Luis Posada.
Sí, que demà serà en aquest programa el fill, perquè demà és el Dia Internacional de la Veu. Doncs quina veu que el Posada fill, que també és extraordinària. Bé, la segona frase, Blai.
Aquesta és mítica.
Luke, que la fuerza te acompañe.
Sí, clar. Home, havíem de posar-la, aquesta.
Sí, sí. Moment Darth Vader, va.
Vinga.
Si conocieras el poder del reverso tenebroso, Obi-Wan no te dijo lo que le pasó a tu padre. Te dijo lo suficiente. Dijo que tú le mataste. No, yo soy tu padre.
Aquesta frase...
Spoiler!
Sonava de veu del Constantino Romero,
recordeu,
òbviament.
Constantino Romero, magnífic, o sigui, magnífic. Jo recomanaria que si no l'heu escoltat, no l'heu sentit mai, busqueu la veu original, que és James Earl Jones, que és un senyor molt famós als Estats Units, precisament per posar la veu de Darth Vader, i que estava fent uns anuncis de targetes de crèdit amb la veu de Darth Vader.
Com marca, haver fet de Darth Vader. Bé.
A més, escolteu, James Earl Jones, per mi la paraula més meravellosa que diu en anglès és power.
Power.
És magnífic.
Sí. Anem amb la convenció, ara amb aquest 40 aniversari, la convenció, que és cada any, a més,
cada any té... Europa i Estats Units saltant.
Ah, sí? O sigui, és Europa-Estats Units...
Correcte. Val.
Però aquest any s'ha fet a Orlando i que ha coincidit, a més, amb el 40 aniversari. Explica'm alguna cosa d'aquesta convenció, perquè tu hi has anat alguna vegada.
Sí, vaig anar l'any passat a Londres. Doncs és bàsicament una reunió de fans de Star Wars on pots trobar tot el que somia un fan de Star Wars, des de tota la, o sigui, roba, joguets, tota classe de coses que es presenten allà, fins a una secció de tatuatges, amb tatuadors de tot el món que només tatuen Star Wars. Que el primer dia hi ha cua com de 500 persones per reservar, o si tu vas al cap d'una hora de veure la convenció ja no hi ha lloc. I tothom es tatua de tot. Darth Vader, Boba Fett, símbols imperials, de tot.
Però, de totes formes, és una convenció... És que ara no sé si t'enganxaré, però... Que quant temps fa que s'està fent? Perquè, clar, la pel·lícula
té... Fa com 20 anys que van començar, ja fa molt de temps.
Realment, aquests tios són els... Perdona, són els que han aguantat viu al foc, diguem-ne.
Sí, pensa que aquí hi ha una cosa que és... les convencions se celebraven, diguem-ne, se'ls deien conventions, es diu Celebration Star Wars, i es feien entre petits grups de fans i tal, i clar, això es va anar ampliant, i en el moment en què Lucasfilms, en què Disney compra Lucasfilms, clar, es reanima tota la saga i el que és l'assistència a la convenció es triplica, es quadriplica, i aquest any esperen 120.000 persones. Que tu imagina't, tothom va disfressat.
Que és
un pavelló només per fer cues. És Estats Units. Quan és Estats Units, els pavellons són immensos. Normalment hi caben entre 3 i 5.000 persones a cada acte, i hi ha el que ells anomenen panels, que són reunions d'experts, o simplement els actors, directors, etc. Que aquest any ha anat tothom. Ha anat Harrison Ford, que mai hi va. Ha anat George Lucas, que mai hi va. Sí, ha anat tothom, perquè era el 40 aniversari. Hem pogut veure la filla de Carrie Fisher,
sí, senyor,
recitant el monòleg, que surt en forma d'holograma, que és la que ella grava a R2-D2 demanant ajut per l'Aliança Rebel. I bàsicament és... Jo crec que és una festa de fans de Star Wars. Hi ha concurs, ho vaig explicar demà, hi ha concurs de tios disfressats de Leia. Que això és una de les més gracioses. Hi ha coses realment... Hi ha gent amb molt de mèrit, que és com, per exemple, a Orlando, que tenen 40 graus de temperatura, gent vestida de Chewbacca.
Hosti, quin mèrit,
això és fanatisme. I després s'ha fet a Orlando aquest any, tot està pensat, perquè ahir es va presentar a la nit a Disney World la primera part del parc temàtic de Star Wars que s'obrirà el 2019, que és un parc sencer dedicat a Star Wars, que forma part de l'expansió de l'univers Disney, que té a veure amb les pel·lícules, les sèries, etc., i que aquí ja és l'última pota, que per cert van veure imatges dels AT-AT, que són aquests cavalls gegants mecànics, que els han fet a tamany real en el parc.
Hosti, tamany real.
Tamany real, sí, perquè clar, van dir, a quin tamany els fem? Tamany real, home!
Tira'm un.
Però què estàs parlant, que són Disney?
S'ha acabat la misèria.
Tu deies que la gent es tatua, tu no t'has tatuat res, i
de
la gent...
De Star Wars? Sí. No, però prometo fer-ho aviat.
Ah, sí?
Ja ho tinc pensat, sí.
Ja saps què faràs?
Totalment.
No jo un anatge.
I no? L'altre, Darth Vader.
I l'altre és la botiga aquesta oficial que deies, la gent es compra coses i tal.
La botiga oficial és segurament la bogeria més gran. La gent llesta...
Hòstia, això ha de ser brutal.
La gent llesta es compra les coses abans i només les va recollir. Però hi ha molts productes que només es venen allà i que no venen en... o sigui, hi ha un pack que és la samarreta, el clauer, la gorra, no sé què, i han venut com 15.000 anticipadament.
Que bèsties.
Així no has de fer cua. Però hi ha gent que va a les 5 del matí a fer cua per comprar a la botiga.
No, o sigui,
riu-te tu de l'iPhone. Mm. O sigui, la gent es torna molt boja. I jo hi vaig anar l'últim dia, l'any passat, va ser un dia que vaig poder entrar, no quedava res. O sigui, quan dic res, vull dir res.
Quina animalada.
La gent ho compra tot.
Fins i tot els bolígrafs.
Ara parlaves de les imatges, diguem-ne, del nou parc temàtic de Star Wars, però el que es va veure ahir en aquesta convenció és l'estrena d'aquest tràiler de la pel·lícula que s'estrena el 15 de desembre, que hem quedat que era de les
Jedi, els últims Jedi.
Oh, l'últim Jedi.
No ho sabem.
On està signat, això?
Disney ho han titulat Els últims Jedi, o sigui que al principi és oficial.
N'hi ha més d'un. Quatre...
N'hi ha més d'un. D'on està Jedi? Sabem
quatre...
que n'hi ha més d'un.
4 minuts i 2:15. Aquest és el tràiler.
Jo
ara parlo de la música. Breathe. És una animalada.
Començar amb aquesta música és tocar la fibra.
És una
cosa perfectament, no?
Rock Pot Dimissa, ahir va haver-hi bastanta controvèrsia en els fòrums de fans. A la gent no li ha acabat d'agradar el tràiler.
Ah, no?
Tu pots dir el que vulguis,
Esteu sent massa perapunyetes. És un tràiler de 20 segons.
No és de 20 segons.
Bueno, dos minuts.
Igual, dos minuts, és igual, sí.
2 minuts.
Home,
si vols et poso un cap sota l'aigua 20 segons o 2 minuts.
Però fixa't que estem ja fent la crítica de la pel·li en base al tràiler.
Jo faig aquell que, igual que vaig dir, sense veure la primera pel·li, que el tràiler de la primera, de l'episodi 7, era magnífic, era un tràiler meravellós, nostàlgic i tal, aquest sembla fet amb un motllo. Exactament el mateix, surt el Com Milenari en un moment donat, les nous per sobre l'aigua...
Bueno, és el que vol la gent. Però què és el que vols veure? El Darth Vader respirant, l'alcohol milenari, una mica d'èpica. És el que et donen sempre.
Mires els fòrums de la gent que estava entusiasmada pel tràiler de l'episodi 7, i aquest no els hi agrada.
Perquè, Toni, el nivell d'entusiasme que va generar la tornada de Star Wars no serà sempre
aquí
el mateix.
Anem,
és a dir,
problema...
no pots pretendre que tingui el mateix nivell d'entusiasme que l'anterior.
Jo no pretenc, et dic que el problema aquí és quan tu pretens crear un event amb cada pel·lícula i pretens fer-ho fins al 2026 o 2030, cada vegada trobaràs el mateix problema. És com el cartell de la pel·li. El cartell de la pel·li què és? Una còpia dels que feia Drus Trusen mal fet.
Sí, bueno, però bueno, és un cartell nostàlgic, senzill, és a dir...
No, però sí que és veritat que l'altre tràiler, el Despertar de la Força, era molt més nostàlgic. Jo crec que aquesta pel·lícula no apostarà tant per la nostàlgia com va fer-ho amb l'episodi 7.
Estic amb el Blai, és que potser no estem parlant de la mateixa pel·lícula i, per tant, no podem fer el mateix tràiler. I jo, pel que veig, que és una pel·lícula més fosca, pel que he vist el tràiler, és una pel·lícula més espiritual, perquè el que tu dius té un punt New Age al tràiler bastant, bastant pronunciat al principi, i crec que anirà d'això. Crec que serà una pel·lícula més fosca i crec que no serà... l'anterior pel·lícula era un model copiat de la tercera. De la tercera pel·lícula, i aquesta serà una pel·lícula més autònoma, més independent.
Jo no jutjo la pel·lícula, tinc ganes de veure-la com tinc ganes de veure tot el que sigui Star Wars, però tinc les meves dubtes sobre el tràiler, o sigui, és un tràiler que no m'agrada. I per cert, han anunciat, no oficialment, però gairebé, que la següent pel·lícula a la saga aquesta de Standalone Movies, que són pel·lícules que funcionen al marge de la saga, serà la pel·lícula d'Obi-Wan Kenobi.
Doncs bé, Pot estar prou bé. Tindrà accent anglès?
Una pel·lícula, ja t'ho dic. Estrenaran una pel·lícula, al final, cada dos dies.
Ara li molesta. Però,
no.
És a dir, pensa que això és el que volíem.
Perdona, no molesta. Jo estic super a favor. Però clar, no pretenguis que m'entusiasmi amb tràilers que són exactament el mateix una vegada i una altra. No m'entusiasmaré amb el tràiler. Després veure la pel·lícula diré, hòstia, és collonuda o no.
Ja veuràs com en el següent tràiler que treguin corregiran tots els errors que pugui haver en aquest. Que a mi tampoc em sembla un tràiler tan desastrós. És a dir, a mi em sembla un tràiler clàssic de Star Wars, amb l'èpica típica, amb les naus, amb la guerra, amb la batalla de naus típica, i insinuant l'aparició de certs personatges, com ha de ser. Dir, tampoc...
Dos quarts de 12 del matí.
Mort i destrucció.
Avui falta exactament 8 mesos per l'estrena, perquè avui és 15 d'abril.
Però què m'estàs dient, 8 mesos? Això sí que és insuportable.
8 mesos perquè s'estreni la nova pel·lícula, que no tornem a insistir en el títol per no tenir la mateixa discussió per quart cop en la secció. Un segon, You know what I like about you, Dom? You're a genuine outlaw. But you're family. The hell of a job, brother. We get back to the place. Haurem d'esperar el 15 de desembre per veure la pel·lícula de Star Wars. El que no s'ha d'esperar és...
És que t'he trepitjat, però és que...
Què?
S'han d'escoltar els coses aquí. Quan...
Però, no, però la gent no ho ha sentit, per tant, és igual,
ja, no,
eh? La publicitat.
No, dient que és un mag del bàsquet, del bàsquetbol.
Sí. Igual Màgic Broc.
Però no.
Sí. Era Màgic Broc.
És veritat, sóc un gran jugador de bàsquet.
Però no ve cuento de res, tampoc, no?
No. No.
Ja però per això, precisament, dius, per què ve això?
Ara? Escolta, el que estàvem sentint ara era Fast and Furious 8. És que si no, no tindrem temps de fer tot el que volíem fer.
Però és molt més important saber que el jugador molt bé al bàsquet.
Tira cap a Fast and Furious.
Fast and Furious.
Tira.
T'ha agradat o no, Blai?
Sí.
La vuitena
l'he trobat força entretinguda.
Que jo sí, us preguntava la publicitat i m'heu dit que no, que potser començarà a ser una de les pel·lícules amb més seqüeles de la història.
En principi
no,
s'han de fer 10.
Ah,
de Fast and Furious.
Principi, fins que llavors vegin...
Fins que Vin Diesel digui, vinga, fem un 2 o 3 més.
Però llavors pots canviar, de personatges.
Home, estaria bé.
Si continues tirant endavant...
Ja ens agradaria a alguns d'aquí, de les pantalles.
Ah, sí?
Ah, sí. Aquesta quarta part...
Vin Diesel me'l carregava ja.
Aquesta quarta part, aquesta vuitena part... Jo crec que, no sé si estarà d'acord el Toni amb mi, a partir de la quarta pel·lícula van fer un canvi. En el sentit que van transformar aquelles pel·lis on sortien ties bones
sí,
i cotxes i
sí.
reggaeton en pel·lícules més estil James Bond, per dir-ho
sí,
d'alguna manera.
Sí.
Acció, thrillers... Sí.
I cada vegada ha anat derivant més amb això, incorporant nous personatges, nous herois del cinema d'acció, com és el cas de Rock i Statham.
Impossible.
Sí, també, és una barreja.
De quatre tios que són lladres de cotxes... Saps? Que és bàsicament el que tractava al principi aquesta franquícia, ara són gent que salva el món. És veritat, són gent que salva el món, llavors, clar, maximitzar la premissa aquesta d'air tuning, passar del tuning a una cosa com més important, i en els cotxes hi arriba un punt que...
No són tan importants.
No són tan importants, doncs els ha beneficiat molt, la veritat és que han sigut molt llestos.
I en aquesta ocasió han hagut de superar la mort del Paul Walker, que era protagonista des de la primera pel·lícula de tota la nissaga, i el que han fet és... Bueno,
que s'ha mutat un accident de cotxe que també té pebrots.
Sí, sí, sí.
Sí, i durant el rodatge de la setena.
Jo aquestes pel·lícules les veig una mica com una comèdia, és a dir... Perquè les coses que passen són tan inverosímils i tan passades de rosca que t'acabes rient del que està passant.
En aquesta surt un submarí.
És que surt l'escena del submarí.
No, de veritat,
però
és una comèdia.
Però això són cotxes, no?
Va pel gel i al moment que surt un submarí.
I els va perseguint, el submarí, amb ells, amb els cotxes.
Sí, sí, sí. Tu saps quan el cinema esclata a riure i a plaer
en càmeres, però estic fent cara de tot tu ara.
Tu imagina't, tu ets el guionista. I estàs a casa teva i dius, hòstia, aquí fes un submarí. I vas a veure el productor i li dius, aquí fes un submarí. El productor et diu, hòstia,
estaria
quina
bé.
Bona idea, fica un submarí.
I el submarí perseguirà el cotxe.
I el submarí que persegueix els cotxes. El tio diu, hòstia, ja ho tenim.
És un gel.
Vinga, fot-li. I a dins del submarí hi ha la Charlize Theron.
Quan es costarà? I a dins del submarí hi ha la Charlize Theron.
No, per això dic que
és
una comèdia surrealista, pràcticament.
Quan es costarà 15 milions de dòlars? Vinga, va, té 20.
Millor que
el que faria, ho deia abans, és fotre fora el Vin Diesel, que jo crec que la seva trama ja no aporta res, i deixaria tota la franquícia en mans del The Rock i de l'Statham.
Sí, Charlize Theron també surti més.
Sí, home, sí. De fet, està previst que surti.
Passen 6 minuts de 11:45 del matí. L'última cosa que volíem comentar avui és una sèrie que ja porto una setmana ben bona veient que hi ha gent que en parla molt amb alguns articles i tal. Alguns diuen la sèrie que està sacsejant Netflix en aquests moments, que és aquesta.
Anna, I'm not going.
I en 24 hores he mirat 3 episodis i em sembla una meravella. I de debò ho dic des d'aquí, que feia temps que no veia una sèrie semblant. Potser no havia mai una sèrie semblant. 13 Reasons Why, per tant, 13 razones, no? Que es pot trobar a Netflix. I que, per fer un resum, jo podria començar dient... No? Podem explicar l'inici, perquè és el principi, no?
Sí, sí, sí. El minut 1, saps?
No és un spoiler, això.
És un adolescent que està en un institut i que es suïcida.
Aparentment sembla que s'ha suïcidat.
I que... Sí, perquè jo fins ara, jo el que he vist...
La idea és aquesta.
Sí, i que deixa unes cintes de caset. Estem actualitzats... O sigui, és actual, eh? Vull dir que no és... Volgudament vintage, ella, no? I grava unes cintes de caset explicant els 13 motius pels quals s'ha decidit suïcidar. Toni, estàs entusiasmat?
Jo sí. Jo crec que amb els 2 anys que porto aquí, les 2 temporades, mai he dit aquest adjectiu per qualificar una sèrie, però jo crec que és una sèrie necessària. És a dir, jo aquesta sèrie l'ensenyaria als instituts. Hi ha gent que diu, oh, si un senyor, si un tota la sèrie dels instituts... No, aquesta és una sèrie d'instituts.
Totalment d'acord.
Que si tingués fills els ensenyaria aquesta sèrie. De fet, a mi em va fer patir moltíssim i no tinc fills. M'imagino algú que tingui nens veient aquesta sèrie, una sèrie, o sigui, conceptualment és... tan atrevida i tan valenta, i el que fa, i a més no se n'amaga, és explicar el que és el bullying.
Bullying escolar, bullying d'institut...
I explicar el que significa, doncs, sentir-se sol, i a la deriva i no saber on anar, i com tot això, que aquests factors que per separat semblen irrellevants, s'acaben unint i provoquen una tragèdia, i això ho estem vivint tots els dies. Sí. I jo crec que aquesta sèrie dona veu a una tragèdia silenciosa que passa a moltíssima gent, a molta més gent del que ens pensem, i que no surt i que no s'arreglen programes de cazadores de trolls, no sé què, no.
Una va dir, però tu ara mateix tens a televisió l'opció de cazadores de trolls a la Sexta, que és una mena de reality aberrant sobre aquest tema, i després també tens aquesta sèrie que a mi em sembla 2.000 cops més educativa que el que pot ser aquest programa i molt més reveladora.
És molt difícil d'atacar un tema així, I el bullying i una paraula tan prohibida sobretot als mitjans de comunicació, com el suïcidi.
Exacte, no.
I d'adolescents, que és un drama terrible.
Jo crec que la sèrie, igualment, que tracta aquest tema tan profund i gruixut, jo crec que ho fa dosificant el suspens d'una forma magistral. És a dir, és una sèrie molt ben escrita, amb un ritme i amb una tensió bestial.
És que gairebé té un punt de crònica negra, per entendre.
Sí, és noir.
Hi ha dues coses. Primer, l'acció del director dels dos primers episodis, que no és casual, que és el Tom McCarthy, que és el director que va guanyar l'Oscar per Spotlight, que és un tio que sap retratar molt bé aquesta espècie de... Ostres, no sé com dir-ho, de xalla de la societat, saps? Mm-hmm. Aquestes coses que ens passen, que ens provoquen certs humans, que potser nosaltres fins i tot ho hem exercit, perquè no som conscients de les conseqüències del que fem. Mm-hmm. El tio retrata molt bé això. A més, l'estructura de la sèrie és molt valenta en el sentit d'acabar contínuament del present al passat i del passat al present.
Sí.
D'una forma magistral, diria, perquè és molt difícil... O sigui, això és fàcil d'explicar. No, la sèrie va del passat al present, el present al passat, però fer-ho bé i que visualment t'encaixi és molt difícil. I després els protagonistes, que són el Dylan Minnette i la Catherine Lamford, que per mi estan perfectes.
Estan meravellosos,
fan un paperàs...
No es coneixien, no, aquests actors, o què?
No, es coneixien.
Absolutament desconeguts, no?
Bé, el Catherine Lamford és una pel·lícula, es deia Daughter, i el Dylan Minnette de Fer no respires,
sí.
que jo crec que és una molt bona pel·li, i havia sortit fent de dolent a Let Me In, que era el remake de la pel·lícula danesa.
Deixa'm entrar, no?
Ostres, jo crec que... Jo l'he vist sencera. A mi l'últim episodi hi ha un parell d'escenes que crec que no oblidaré en la meva vida. Mm. I a sobre tenen la valentia de mostrar el que penses que no mostraran, perquè això és molt anglosaxó i molt americà. La idea de només suggerir el que ha passat. Aquí t'ensenyen el que ha passat realment, hòstia, és un cop amb un martell a la cara.
Sí, oi, que la gent que la vegi que no es pensi que és una sèrie d'institut, tot i que estigui ambientada a un institut.
Jo crec que és interessant, perquè formalment tu pots mirar els primers 5 minuts i pensar... Ostres, és una sèrie d'institut, exacte, vols dir? I crec que això també és bo per un altre motiu, que és enganxar un determinat públic.
Aquí hi ha dues coses. Una està disfressada de sèrie juvenil.
Exacte.
Però no ho és, eh?
Està disfressada de sèrie juvenil i el canvi de to probablement ve a l'episodi 6 o al 7, quan comences a adonar que la història que t'expliquen té poc a veure amb els codis juvenils. Temes que a veure amb els... O sigui, és una història explicada amb el codi adult i juvenil a la vegada, però el que t'està explicant probablement ho pots processar tot quan ets més madur. Però jo crec que per un nano veure aquesta sèrie ha de ser bastant bèstia. I després la música, que hi ha The Cure, M83 i tal,
sí,
està més dirigida a nosaltres, a la nostra generació, que a la seva.
Està clar.
Llavors aquesta espècie de truc que tota l'estona juga a repartir cartes amb una mà i amb l'altra, la fa molt bé.
Diguem que ell fa un pont molt intel·ligent entre les dues generacions, amb un element que és el Walkman i que és la cinta de casset. I això, que sembla una tonteria, és fonamental, perquè jo crec que és el punt que uneix a les dues generacions que conviuen en aquesta sèrie.
Estem parlant d'un bullying 2.0, perquè és el que ens enfrontem avui dia, el bullying de mòbil, per entendre'ns, que això és multiplicar qualsevol problema d'institut o d'escola, de relacions entre xavals joves, multiplicar-ho a l'enèsima potència. I llavors, formalment ho converteix en una pel·lícula gairebé... A veure, permeteu-me, però... Té un punt Goonies.
Sí, 80.
Un tio anant amb bici, amb un Wallman i amb un mapa per anar buscant no sé què. Formalment hi ha moments que et recorda molt 80.
La sèrie està farcida de referències als 80 i està fet voluntàriament per enganxar el Toni, per enganxar-me a mi, per enganxar altra gent, i suposo que per enganxar també el públic que l'ha fascinat.
Stranger Things. Es va amargant.
Sí, està clar.
Primer és com dolça i tal, tot i el context, no?, d'aquesta noia que s'ha suïcidat, doncs pensa, ostres, què ha passat, no?, la història dels... que ella hagi gravat uns casets, però ostres, ja com comença a imposar-se la trama de la mare de la nena, que està absolutament espectacular, o sigui, jo crec que tots els actors estan molt bé, s'ha fet un gran treball en el repartiment, i a més, dic, el to d'aquesta sèrie mai és didàctic, és a dir, no et diu, això és molt dolent, tu arribes a les conclusions per tu mateix quan veus el que ha passat.
I té una base literària, perquè està basada en una novel·la.
Sí, de fet un dels grans dubtes que jo tinc és si vull veure una segona temporada. Jo no vull veure una segona temporada.
No cal,
crec
no?
crec que té una conclusió brutal i que s'hauria de quedar aquí. sempre poden agafar i fer un altre cas d'una altra persona que, però em semblaria absurd. O sigui, crec que la sèrie està bé com està i crec que, ja et dic, per mi és una sèrie molt important i molt necessària i que algú s'hauria de plantejar que aquest tipus de coses audiovisuals, en l'època en què vivim, ajuden molt a entendre el que passa, perquè jo, per exemple, al col·le tenia dos nens que em feia la vida impossible, però quan arribava a casa meva estava a casa meva. A casa meva hi havia pau i silenci.
No un mòbil.
Ara mateix, no, aquesta, les,
no
persones,
pots lliure.
Les persones que es troben en aquesta situació estan perseguides les 24 hores del dia.
Sí, sí, sí. Absolutament. Bé, per la gent que ens ho pregunta, la sèrie es diu 13 Reasons Why, és a dir, 13 motius, 13 razones, sí, em sembla que l'han traduït.
13 perquès.
13 perquès, però jo diria que l'han traduït com a 13 razones,
sí, sí,
a Netflix, i que és una autèntica meravella, que fa, què, 15 dies que està,
es va estrenar? Molt poc,
3
setmanes.
Doncs, doncs és una bomba de rellotgeria en tots els aspectes.
Sí, és una sèrie que segurament es convertirà de culte. Jo crec que a les llistes del millor de l'any sortirà segur.
Jo crec que és la sèrie més important del que portem de 2017. Important, ja no dic que sigui bona o boníssima, no, important, transcendent. Que marca...
jo vaig una mica més lluny. Jo crec que sèries tan importants com aquesta podríem comptar a 4 des del començament del segle XXI. T'ho dic de veritat. Que siguin capaces d'afrontar un problema tan greu com aquest amb aquesta mirada...
Fora tòpics, fora tòpics.
Saps que és molt neta, molt cristal·lina i sobretot agosarada.
Sí, sí. 13 razones. Bé, abans d'acabar...
Què vols dir, acabar?
Home, són 3:15 tu mateix.
Tu a mi em vas dir 12 sempre. Quan em vas trucar em vas dir, Toni, serà 12.
Aquesta és una setmana que està passant una cosa precisament relacionada amb les sèries, que és el festival Serializados Fest, i tenim una entrada doble pels oients, és el Festival Internacional de Sèries de Barcelona. Què heu de fer? Doncs mira, ara mateix, 902-47700, 902-47700, i el primer que truqui s'endú dues entrades per anar a veure el Serializados.
On estaré entrevistant el guionista de John Pope.
Ah, sí?
Perdona, sí.
Uf, el Toni, és el Toni.
És jo.
Ens acostem a 3:15 del matí. Toni, Broc, Blai,
vinga,
gràcies
adéu.
A tu. Fins ara.
Mentre uns fan cues al cinema... Tu pots aprofitar aquesta estona per assabentar-te de les últimes tafaneries, passejar més estona al teu gos o meditar uns segons. Comprar la teva entrada a Cinesa.es és aprofitar el temps. Entra a Cinesa.es, compra la teva entrada online sense recàrrec i oblida't de fer cues. Consulta condicions a Cinesa.es.